La Tàctica, amb Aniol Puigvert.
Bona tarda, benvinguts a La Tàctica, el programa esportiu que cada divendres repassa tota l'actualitat esportiva del cap de setmana. Avui són divendres, dia 20 de gener, i això és La Tàctica, companys, l'últim preparatiu de la setmana per informar-te de tota l'actualitat esportiva. Comencem, com sempre, amb la Unió Esportiva Olot i ho fem amb l'inici de la segona volta. Els olotins segueixen en zona de descens i no van aconseguir la victòria més que necessària contra el Prat, després d'empatar a casa a 1. L'Olot segueix amb 12 punts de 51 possibles i el pròxim partit ja és el primer de la segona volta. Aquest diumenge a 4:45 de la tarda reben a l'Espanyol B, un dels filials més potents de la categoria, que se situa en tercera posició. Els olotins han de començar a guanyar tots els partits de casa, és a dir, fer de l'estadi municipal un fortí, perquè tal i com ha dit Rissueño en alguna roda de premsa, la salvació passa per casa. El rival, el filial Perico, és tercer amb 31 punts. Ha marcat 22 gols i n'ha encaixat 20. En els últims 5 partits ha guanyat contra Penya Deportiva i Formentera, ha empatat contra Manresa i Lleida i ha perdut contra el Terrassa. A l'anada, amb Mànix Mandiola, el resultat va ser de 1-0 al minut 87, amb gol dels Pericos, gràcies a Juan Camilo Becerra. Veurem què passa, el que sí que veurem serà un bon partit aquest diumenge a l'estadi, on els olotins necessiten començar a sumar de 3 en 3. A més, també hi ha hagut una nova incorporació, la de Víctor Valverde, cedit per la Pobla de Mafumet. En futbol territorial, el Bos de Tosca rebrà un rival que està necessitat de punts i que va sota l'equip groc. A segona catalana parlarem, com sempre, dels dos garrotxins i també anirem, com sempre, a tercera i quarta catalana. En l'àmbit poliesportiu parlarem d'hoquei patins amb en Roger Gern, com sempre. També ho farem, com sempre, de waterpolo, bàsquet garrotxí i tenis taula amb les bones ratxes dels garrotxins. Això és tot de La Tàctica del cap de setmana, el dia 21 i 22 de gener, on tot l'esport torna a sortir a l'aire lliure per fer gaudir a la seva gent en cada disciplina, camp, pavelló o piscina. Així que comencem La Tàctica del cap de setmana.
La Tàctica, tot el que cal saber per seguir bé la jornada.
I com sempre ho fem tot en ritme, La Tàctica, encarem el divendres i tot el que comporta, energia i ganes de que les coses surtin bé. I aquest és el missatge que ha de tenir el cap de cada jugador de l'Olot per aquest cap de setmana. A vegades la gent quan comença una nova etapa, com en aquest cas la segona volta, es refà d'ànims i confiança i aconsegueix l'objectiu proposat, que en aquest cas és la permanència. Doncs això és el que han de fer els olotins, tot i anar penúltims, tot i fallar ocasions, perdre partits o encaixar gols, l'afició, gran part de la ciutat, està amb l'equip i des de La Tàctica estem convençuts que la primera resposta i la primera alegria de l'any arribarà aquest cap de setmana contra l'Espanyol B. L'últim partit dels olotins va acabar amb empat a 1 contra el Prat. Els Pota Blava es van avançar amb un gol del Hadji Bandé al minut 9 de partit. Un gol que va condicionar gran part del match i on l'Olot a l'hora de partit va respondre amb un gol d'Ernest Forgas per posar la igualtat al marcador que no es mouria fins al final. En els últims 5 partits l'Olot només ha perdut un partit i és que sembla una bona dada, tot i que no ho és perquè no n'ha guanyat cap. Ha acumulat 4 empats contra rivals directes com Eivissa, Prat, Mallorca B o Hèrcules en el moment en el que van jugar i va perdre el camp del Badalona Futur en un mal partit. 2 victòries en tota la primera volta, 6 empats i 9 derrotes són les dades que deixen el conjunt olotí en penúltima posició, a 8 de la salvació directa. El rival d'aquest diumenge és l'Espanyol B. Els blanquiolous són tercers classificats amb 31 punts. Ha aconseguit 9 victòries, 4 empats i 4 derrotes. Tot i així, és un equip que no és molt golejador, però que encaixa bastant. Si comparem els números, els olotins han encaixat 19 gols, mentre que el filial Perico n'ha encaixat només 20. No obstant, els pericos han marcat 22 gols i els olotins només 9. Per tant, serà un partit on el que més encertat de cara a porteria i el més eficaç en l'àrea pròpia guanyarà i podrà sumar de 3 en aquest primer tram de segona volta. I el partit contra els pericos s'hi sumarà també el reforç que ha vingut aquesta setmana, Víctor Valverde, procedent de la Pobla de Mafumet. Extrem ràpid, amb bon 1 contra 1 i sense por al gol. Valverde ens explica l'il·lusió de venir a jugar a Olot.
No, evidentment la meva família i el meu representant saben que l'Olot és, com ja he dit, és un club que sempre doncs, m'ha interessat i poder jugar aquesta categoria a prop de casa doncs m'ha motivat i vinc amb moltes ganes.
Doncs Olot, aquest diumenge a 4:45 de la tarda, des d'una hora abans amb Ràdio Olot, amb Andreu Planella, que és just qui tenim ara amb nosaltres. Abans de connectar-hi, com sempre, escoltem una mica més de música que ens posi aquest ritme i que enganxi els jugadors olotins per poder sumar de 3 en 3. Ara sí, David, perdona'm. Bona tarda, David, com estàs?
Què tal? Bona tarda.
La Unió Esportiva Olot que juga aquest diumenge a casa, una altra vegada a casa després de l'empat contra el Prat. Ara comencem la segona volta contra l'Espanyol B, un rival que, com vam veure ja en el primer partit de la primera volta, és un rival complicadíssim, no?, per començar aquesta segona volta.
Sí, ara comença un ritme de partits diferent per l'equip de Jonathan Risueño. De fet, és el primer compromís que afronta el tècnic valencià contra un rival en zona de play-off. Canvia el calendari, però no canvia la situació de l'Olot, i això vol dir que vingui qui vingui, en aquest cas és l'Espanyol B, l'equip ha de sumar de 3 en 3 per sortir d'aquesta part més baixa de la taula on està, a 7 punts de la permanència, 8 del play-out, per tant necessita la victòria sí o sí, per començar a retallar aquestes diferències. Després escoltarem a Risueño, però ell ja feia números a la prèvia d'aquest partit, i deia que ens havíem d'enfilar als 40, 41, 42 punts, ara l'Olot en té 12, això vol dir guanyar molts partits en aquesta segona volta, i per anar bé la majoria haurien de ser a casa, on, com dèiem la setmana passada, l'equip s'ha de fer fort. Fa més de 100 dies que l'Olot no guanya com a local. L'última victòria va ser contra el Formentera, 8a jornada, ja pràcticament no ens en recordem, amb Mànix Mandiola a la banqueta, i contra l'Espanyol B, en el segon partit consecutiu a casa, ha de tornar a guanyar sí o sí l'equip olotí, perquè si no farà molta pujada aquesta segona volta.
Ara dèiem, no?, per intentar aconseguir aquesta salvació, uns 40-42 punts, ara en portem 12, per tant serien aquesta segona volta triplicar, bueno, més que triplicar el ritme de puntuació de l'Olot. Què hem de fer? Què ha de fer l'Olot per poder aconseguir l'objectiu, que és, al final és la salvació?
D'entrada, i com remarcava Risueño, avançar-se d'una vegada per totes en el marcador, perquè si no, si sempre s'avança el rival, és molt complicat. En la dinàmica en què està l'Olot, remuntar un partit, no? Els partits se li fan, ostres, molt... Aquesta pujada que dèiem és molt empinada, no? I és molt complicat de remuntar. Per tant, el primer pas és avançar-te tu en el marcador, mantenir la porteria a zero. Jo crec que l'Olot ha de recuperar la solidesa defensiva. L'altre dia, cerca contra el Prat, no va patir en excés, el que passa que el Prat es va avançar molt aviat en el marcador i tampoc va necessitar atacar gaire, no?, perquè ja li anava bé el 0-1, però sí que intentar concedir menys. L'altre dia els Potablava s'avancen en un servei de cantonada, la setmana anterior a Badalona l'equip és molt vulnerable amb qualsevol centrada lateral. Ha de recuperar la solidesa defensiva que ja havia tingut, sobretot amb Mànix Mandiola, i afegir-hi, doncs, aquesta tossuderia en atac, no?, de Jonathan Risueño, que sí que insisteix molt més, que arriba molt més, que crea molt més, que no pas amb Mànix. Per tant, l'Olot, en definitiva, ha de ser un equip més complet si vol guanyar, no? I el que sempre dèiem de la manta ens arriba als peus i després no ens tapa la part de dalt, doncs hem d'intentar que la manta sigui més llarga, és que no hi ha més, per tant, a cosir i a fer la manta més llarga.
David, com està l'equip? Hem vist que també ha arribat alguna incorporació en aquesta finestra hivernal del mercat de fitxatges, però abans de parlar del mercat, què ens trobarem davant? Quin Espanyol ens trobarem?
El tercer classificat, un equip que no guanya des de l'11 de desembre, fa 3 partits que no guanya, però com que tenia coixí es manté en aquesta zona de play-off. És un equip que, si mirem el nombre de gols a favor i gols en contra, té un més 2 d'average. No és un average espectacular per ser el tercer classificat i per ser un equip de la part alta de la taula, però bé, és un rival complicat, que moltes vegades guanya per la mínima, però que guanya força, no? I ja ens ho va demostrar la primera volta, el primer partit de Lliga, que ens va guanyar 1-0 amb un gol ja a les acaballes del partit. És un filial més filial que d'altres que han passat per l'estadi, per exemple, que el Deportivo Aragón, que li agrada més tenir la pilota, que té jugadors verticals en atac. té bons jugadors, l'Espanyol B, i té un bon davanter, un bon golejador, Becerra, conegut de la categoria, ja amb certa experiència. Per tant, no tots són nanos joves, tot i que la mitjana d'edat és baixa, perquè la majoria són jugadors que han sortit de l'etapa de juvenil, però en té d'altres, com el Punta, com Becerra, que porten aquest grau d'experiència a l'equip, experiència per edat i per categoria, perquè ha jugat molts anys a segona B. Per tant, és un filial complet, i de fet, per això va tercer a la classificació. Però bé, a casa, el que dèiem abans, vingui qui vingui, l'Olot ha d'intentar guanyar-lo, perquè al final tampoc hi ha grans diferències a la categoria, eh? No és que els primers classificats siguin inabastables, en cap cas.
I els noms propis, David, com dèiem, d'aquest mes de gener, Lluís Espar, Carlos López i Víctor Valverde, tres jugadors de perfils totalment diferents, òbviament de posicions diferents, a l'espera que n'arribi algun més, com valores de moment aquest mercat, aquesta finestra?
Bé, forats que havia de tapar l'Olot perquè tenia Carles Mas lesionat, la fitxa de Carles Mas es desactiva, tenia Ferran Bruguer lesionat, la fitxa de Ferran Bruguer també es desactiva per deixar pas, en aquest cas, a Víctor Valverde, Blázquez continua lesionat i no té data de retorn, per tant, al final són altes per tapar baixes, no? Per tapar forats, i necessàries en tot cas. Ara jo crec que Risueño té una plantilla més completa que quan va arribar, i la part bona és que de cara a diumenge, per exemple, és que els té tots disponibles. Això vol dir que haurà de deixar uns quants jugadors fora de la convocatòria i podrà triar i remenar el tècnic valencià. L'única baixa és Albert Blázquez, la resta tots estan bé, inclosos els que han arribat de nou. Potser Carlos López, pel fet que porta tot l'any sense jugar, és qui ha arribat, evidentment, a menys ritme, a menys rodatge, i necessitarà potser una mica més de temps, però els altres dos, Espar ja va ser titular la setmana passada i està al 100%, i Víctor Valverde ve de jugar 90 minuts l'altre dia en el partit de tercera amb la Pobla de Mafumet, és a dir, que també arriba rodat i amb ritme de competició. Veurem qui no ens fa Risueño, perquè realment ara mateix té moltes incògnites aquesta alineació, i la part bona és que el tècnic podrà triar. I veurem si aposta pel sistema de tres centrals, pel qual va sorprendre la setmana passada, primera vegada que Risueño aposta per aquest sistema, o torna al seu 4-4-2 més convencional. És el gran dubte d'una alineació en què l'única cosa que tenim clara a hores d'ara, perquè ho va avançar la prèvia, és que Arnau Fàbrega serà el porter. Va ser titular la setmana passada per sorpresa, ningú s'esperava el canvi a la porteria. Ja quan va arribar Risueño li va donar l'oportunitat, després va tornar a ser suplent, i ara sembla que el tècnic torna a apostar per Arnau. Li agrada, diu, com surt amb les sortides per defensar centrades laterals, li agrada el seu joc de peus, li agrada com a porter sota pals, per tant s'entén que ara mateix és el porter de Risueño i Arnau serà titular aquest diumenge contra l'Espanyol B.
Doncs David, diumenge a 4:45 de la tarda a l'estadi municipal contra l'Espanyol B, des d'una hora abans, com sempre, amb els companys de Ràdio Olot, amb tu al capdavant i amb tot l'equip, amb la transmi de la Unió Esportiva Olot contra l'Espanyol B. Esperem que comencem aquesta segona volta de la millor manera, David.
Que tinguem sort, que realment haurem de remar molt en aquesta segona volta.
Moltes gràcies. Anem ara amb Jonathan Risueño.
Gràcies.
La tàctica amb Jonathan Risueño.
Sí, n'hi ha que millorar els resultats de la primera volta i ho intentarem, en això estem, en intentar guanyar cada diumenge. Jo crec que n'hi ha que fer mínim 40 punts. Jo crec que en 39, 40, 41, 42, el play-out estarà per ahí. Això vol dir 27, més o menys, per ahir. Sí, jo 27, 28, 29, n'hi ha que guanyar en casa molt. En casa n'hi ha que guanyar 6, 7 partits i fer ahir els 21 punts en casa, 20 punts, 21, i després fora n'hi ha que fer 8, 9. Això són les comptes. Guanyant el diumenge i anar a Terol i empatar o guanyar i guanyar l'Ebro altra vegada aquí, i en tres setmanes segurament tot el món creurà que això és possible. Jo, si no canvien és un filial dinàmic que va jugar o que sempre juga, i aquí jo crec que farà també en aquesta espècie de 5-4-1 en defensa, però sin hundir les bandes, que després en atac passa a ese 3-5-2 o 3-4-3 molt dinàmic, acumulant molta gent dins i con dos carrilers que són molt profuns i són molt bons, con un punt de referència com és el Becerra.
La tàctica, tot el que cal saber abans del cap de setmana.
Recordem que la Unió Esportiva Olot rebrà l'Espanyol B aquest diumenge a 4:45 de la tarda en un partit clau pels interessos dels garrotxins. Des de 4:15 a Radio Olot per explicar-te tot el que cal saber de la tàctica i del partit d'aquest diumenge. La jornada 18 del grup tercer de segona ref es disputarà únicament el diumenge. A 12:15, Deportiu Aragón-Prat. A les 12, Formentera, Penya Deportiva. Manresa, València, Mestallà, Lleida Esportiu, Terol, Hércules, Mallorca B i Eivissa, Atlètic Saguntí. A 4:05, Olot, Espanyol B i Terrassa Ebre a les 5 i Alzira, Badalona Futur a la mateixa hora. Després de la primera volta, el Terol segueix sent líder amb 36 punts. El segueix el València Mestalla amb 32, Espanyol B, el rival dels botins, amb 31, Penya Deportiva amb 30 i tancaria la zona de play-off al Manresa amb 29. A la zona lletja marca la zona de play-out el Prat amb 19 punts. Un menys el té l'Atlètic Saguntí, que seria aquí ara mateix de tercera divisió, amb 18 punts. El segueix l'Eivissa amb 15, Mallorca B, 16 amb 14 punts, Olot penúltim amb 12 i Ebre segueix sense superar el llindar dels 10 punts, amb 9 punts a la classificació després de la primera volta.
La tàctica de Ràdio Olot.
I recordeu que podeu participar en la porra del partit en joc una coca i un tortell de Can Carbaceres o una samarreta, una de suadora o una jaqueta de l'Olot. Ho podeu fer per Instagram, Twitter o Facebook posant el resultat i, sobretot, el hashtag de porra UEO. S'hi pot participar fins que comenci a rodar la pilota aquest diumenge contra l'Espanyol B a 4:45 de la tarda, des d'una hora abans, com hem dit en mil cops i sempre ho seguirem dient, en directe des de Ràdio Olot.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
Final del partit a l'estadi municipal, Unió Esportiva Olot 1, Associació Esportiva Prat 1. L'Olot ha millorat a la segona meitat, ha aconseguit l'empat a 1, gol d'Ernest Forgues a centrada de Vigues, però s'ha quedat aquí.
L'Olot es va quedar a mitges, i així no fem prou. Ho volem tot perquè, si no, la permanència serà impossible. Diumenge comença la segona volta i la dinàmica ha de canviar. Diumenge, en directe des de l'estadi municipal, Olot Espanyol B. Partit exigent contra el tercer classificat. A 4:15 de la tarda, la prèvia. I a 4:05, el partit. Amb David Planella, Pau Masó, David Bosch, Jordi Barranco i Pere Ribas. I el patrocini de Fred Perri Olot i l'Ajuntament d'Olot.
Som-hi serem! Som-hi serem! Som-hi serem!
Perquè nosaltres sempre hi som.
Primera Catalana.
En el futbol territorial anem a la Primera Catalana amb el Bosc de Tosca, que segueix en la seva particular lluita de la permanència. Després de dos partits on ha aconseguit la victòria contra el Mollet i l'empat al camp del Torelló, els de Jean Miquel Salavedra visitaran un rival directe amb l'objectiu de treure el cap d'aquesta zona perillosa. El Parets serà el rival que els grocs intentaran guanyar aquest diumenge. Un dels protagonistes de la setmana passada, aturant un penal, el porter Bava explica que n'espera del partit d'aquest cap de setmana.
Bé, el Parets l'afrontem com una final, ja que necessitem puntuar sí o sí per poder anar avançant a la classificació i anar avançant posicions i situar-nos fora de perill del descens. Portem 4 punts de 6 possibles, estem en una bona dinàmica i esperem reafirmar-nos aquest diumenge amb una nova victòria. Llavors també sabem que és un rival complicat, ja que és un rival directe, que està a la part baixa de la classificació, i això fa que sigui una mica més complicat. A més, ben perdut l'últim partit a casa. Tot i així, ho afrontem amb la màxima il·lusió i les màximes ganes possibles, ja que volem afiançar-nos ja d'una vegada a la Primera Catalana.
El partit entre el Parets i el Bosc de Tosca serà aquest diumenge a les 12 del migdia al camp del futbol municipal Josep Seguer. I és que a la Primera Catalana, si una cosa té, és que cada setmana hi ha autèntics partidassos. Dissabte a les 4, Vic Lloret i Bescanó Torelló. A un quart de 5, Can Givert Granollers. Ja diumenge a les 12, Parets Bors de Tosca, Caldes Mollet, Palamós Banyoles. A 2:45 tancaran la jornada el partidàs entre el Figueres i l'Escala i el Manlleu Mataró. Pel que fa a la classificació, la jornada 14, el líder segueix sent una jornada més i a 8 punts del segon classificat, l'Escala amb 34 punts. El segueix el Figueres, que amb el partit d'aquest cap de setmana pretén retallar distàncies i situar-se a només 5 punts del líder. Tercer és el Granollers i quart el Lloret amb 24 punts i tancaria la zona de play-off el Vic amb 22 punts. A la zona lleig, el Bors de Tosca és 13 amb 12 punts, igualat amb el Bescanó. A la zona de play-out, el Parets, rival dels Garrotxins, amb 10 punts i segueix en última posició el Mollet amb 7.
Segona Catalana.
A segona catalana també hi tenim Garrotxins. El Sant Jaume ha agafat la bona dinàmica i no la deixa anar. Els Garrotxins van guanyar per 2-1 contra l'Empúria Brava Castelló amb doblet de Miquel Gelis. Ara reben els Roses el dissabte a les 4 de la tarda. El líder del grup UA de segona catalana, segons Jordi Freixa, tot i jugar a casa, no serà un partit gens fàcil. Els de Sant Jaume de Llierca són cinquens a la classificació, amb 22 punts a 4 de la zona de play-off.
Ens visita el líder de la categoria, vale? I allà va ser el primer partit que vam perdre aquesta temporada. Bueno, equip molt complicat, rocós, vale? I crec que haurem d'afrontar un partit amb molta paciència, vale? Intentant tenir el màxim temps la pilota, vale? Perquè ells són un bloc molt compacte darrere i després tenen dos jugadors, doncs, decisius a davant.
L'altre garrotxí del grup és el Besalú. Els besaluencs visiten aquest diumenge el camp de la Marca de l'Am a les 4 de la tarda. Els homes de Manel Puigverd són novens a la classificació, amb només 12 punts i amb una falta de punts que cada vegada és més gran. Es troben a 13 punts de la zona de play-off i aquest cap de setmana visiten un camp complicat, el del Marca de l'Am, a les 4 de la tarda, un rival que, tot i començar molt malament, ha anat sumant algun punt en els últims partits. L'entrenador dels besaluencs, Manel Puigverd, explica la importància d'aquest partit.
Malauradament, doncs, lesions, una sèrie de coses, fa que l'equip no, doncs, pugui, doncs, tenir aquesta estabilitat a nivell de competició. Esperem aquesta setmana, doncs, remuntar una miqueta el vol en aquest aspecte. De lesionats encara en seguim tinguent, però està clar que realment els jugadors, doncs, que estan disponibles són jugadors que poden competir al màxim amb les màximes garanties. Per tant, el partit complicat, està clar que sí que és cert, doncs, que han canviat el camp i també ens pot afavorir una miqueta. És un camp de gespa artificial nou i això, doncs, es pot anar bé i intentarem, doncs, evidentment, doncs, trencar aquesta dinàmica negativa i venim als 3 punts de Figueres.
Anem ara a la tercera catalana.
Tercera catalana.
I és que tercera catalana avui tenim partit corresponent a la jornada 16 que obrirà 3:15 d'aquí poc més d'una hora el derbi entre les Preses i les Planes. Dissabte a les 4 ja tindrem el Sant Privat d'en Bas com a Cros, Cornellà de Terri, Santa Pau, Cellera, Camp de Bànol, Sant Gregori, Atlètic Banyoles, Fornells, Amer i Fontcoberta, Abadesenc. A les 5, Sant Ponç, Sarrià de Ter. Diumenge a les 12 del migdia, últim partit de la jornada, Garrotxa, Camprodon. A hores d'ara, la classificació, el millor, el Ripollès segueix sent l'Abadesenc, tot i que han cadenat una sèrie de resultats que el situen a 6 punts de líder i en cinquena posició. El pitjor és el Camprodon, 11 classificat, amb 19 punts. A la Garrotxa baixem una mica, el millor segueix sent les Preses, amb 8a posició, amb 20 punts, tot i que també amb una sèrie de resultats negatius que el fan allunyar-se de la zona de dalt. El pitjor segueix sent el Garrotxa, últim classificat, amb només 11 punts.
Quarta catalana.
A Quarta Catalana, dissabte, obre la jornada el Sant Roc Besalubé, Atlètic Olot, Serinyà, Sant Joanenc, Vall d'en Bas, Osó, Montagut, Maià, Bon Matí, Sant Pere Martí, Jonetes i la Canya Castellfollit a les 4 de la tarda. Diumenge, 1:15, Camós les Preses B i tancarà la jornada l'Hostoles Sant Miquel de Camajó a les 4 de la tarda. A la zona alta de la taula hi ha 4 equips garrotxins separats per 5 punts. Primera posició per l'Hostoles amb 35. Segons els Joventuts, Sant Pere Martí amb 34, Sant Joanenc tercer amb 33 i el Sant Roc amb 30 punts. En les posicions de baix, el Besalubé amb 9 punts, l'Atlètic Olot amb 7 i el Maià últim classificat amb 4 punts.
La tàctica, tot el que cal saber per afrontar la jornada en condicions.
Poliesportiu.
I comencem el poliesportiu i ho fem com sempre amb l'hoquei Olot, que vol girar la truita acabant la primera volta amb victòria. Els de Garcia i Piera buscaran els 3 punts davant el Taradell a la Josep Jou aquest dissabte a les 8 del vespre. Després de dues derrotes consecutives, els olotins necessiten capgirar els resultats i assistiran al partit amb gana. A la prèvia, el club donarà pa amb tomàquet i truita de patates a tots els assistents. Parlem, però, com sempre, amb el nostre especialista, Roger Isern. Bona tarda, Roger.
Bona tarda, Daniel.
L'hoquei Olot que juga demà dissabte a les 8 del vespre, no és l'horari que jugàvem, que estàvem acostumats a 7:45, sinó és a les 8 del vespre contra el Taradell. Els olotins, que ara mateix estem en 8a posició, 4 punts del descens. Per tant, Roger, primer de tot, la pregunta és clara, no? S'ha de tornar ja al camí de la victòria, no?
Sí, s'ha de tornar en el camí de la victòria. En aquesta és l'última jornada, la primera volta, jornada unificada, tots els partits a les 8 del vespre, i sí, és importantíssim tornar després de el zero d'aigua freda, no?, encaixat la setmana passada a Llars Mundet, amb aquells 3 gols als 5 primers minuts de la segona meitat, després d'un veure un hoquei Olot digne i un hoquei Olot amb la seva línia, intens i creant ocasions a la porteria rival, i és importantíssim. Es tornarà a disputar un partit gairebé, sí, més d'un mes després a la Josep Jou, de la categoria de plata. Per tant, suposo que tant els jugadors com la gent en té ganes, i esperem veure l'hoquei Olot habitual a casa i intentar sumar de 3 davant un dels millors rivals que hi ha al grup ara mateix.
Quin Taradell ens trobarem? Quin equip ens trobarem al davant, a la Josep Jou?
Bé, és un Taradell, jo crec que similar. La temporada passada sí que és cert que ha perdut peces importants, que portaven molts anys ara jugant i aportaven sobretot molt de gol. I sí que és cert que és un equip que fa un hoquei atractiu, és un hoquei també experimentat, té jugadors que han jugat molts anys a la Lliga Portuguesa, a l'Hockey Lliga, per tant, això ja diu molt per noms. Jordi García sempre ho ha dit, que és la millor plantilla, no vol dir que sigui el millor equip, i precisament el tècnic de Navàs deia a la prèvia d'aquest dijous a Ràdio Olot, doncs, que s'espera un Taradell similar al de la temporada passada.
Doncs un Taradell més del mateix de l'any passat. Sí que és veritat que han perdut el seu golejador, entre cometes, que es va retirar en Dani, però bueno, han fitxat en Palafón, tenen l'any passat, per exemple, tenien de les millors porteries que hi havia, però aquest any encara corroborem més perquè han fitxat en Xavi Puigbí, i que és un porter que ha estat a l'èlit a dalt de tot, sobretot molts anys a Portugal.
Ara mateix, doncs, com diu Jordi García, és una de les millors plantilles, segurament jugador per jugador i per noms ho és. El Taradell és co-líder de la Lliga, 24 punts, els mateixos que líder el Mataró. Per tant, trobarem un conjunt osonenc que vindrà aquí. A banda de seguir a la part alta, recordem que aquesta jornada és unificada, que els dos primers classificats tenen l'accés a la Copa La Princesa, una copa que juguen els dos primers del grup nord i els dos primers del grup sud. De moment serien Mataró i Taradell aquest grup nord. Mataró i Taradell, si guanyen demà, doncs seran aquests dos equips del grup nord que disputaran aquesta copa, que es disputarà a mitjan de febrer.
I similar també, t'ho volia preguntar, no? Similar al futbol, no? Al final l'Olot en futbol es troba també en una posició baixa, no tant com l'hoquei, òbviament, l'hoquei està al final salvat a hores d'ara 4 punts del descens, però podríem dir que l'objectiu de la salvació passaria per guanyar els partits a casa i per fer un bon paper a casa. Al final, sempre fora de casa sempre costa més, no?
Sí, evidentment, i sobretot ara, jo crec que és una bona comparació ara mateix, tant l'equip de futbol com l'equip d'hoquei, jo crec que tenen aquest objectiu clar, no? Tenen un, que és la permanència, i l'altre és fer-te fora a casa. I en el cas de l'hoquei, passa per la Josep Jou. Sabem que té aquesta pista, en el darrer any, ha agafat una importància molt gran, diria jo, de les més importants de l'hoquei patins estatal. Per tant, jo crec que amb l'ambient i sobretot amb l'equip a la pista, que és allà on se sent còmode, s'hi ha de fer fort. I Jordi García ho compartia també a la prèvia.
Ho tenim claríssim, sabem que juguem amb avantatges, sobretot per la gent que hi ha sempre al pavelló, perquè coneixem la pista, perquè ens donen aquesta empenta, i realment l'objectiu és perdre el mínim possible a la Josep Jou.
I Roger, també deixa'm comentar-te, ja per anar acabant, que se'ns acaba el temps aquí a la tàctica de Ràdio Olot, tots disponibles per García i Piera?
Sí, tots disponibles, toquem fusta. És una pregunta que Jordi García malauradament li hem de fer cada setmana després d'aquell període negre de lesions. Ara mateix l'equip totalment disponible amb els nous sèniors i amb la figura segurament d'Adam Gossinyer. Per tant, els 10 jugadors que ja van disputar el partit a Llars Mundet diumenge passat.
Doncs Roger, demà a les 8 del vespre, hoquei Olot a Taradell, des de 8:15 que estarem en directe a Ràdio Olot, amb tu Roger, òbviament, i amb l'Anna Prat, que també sempre t'acompanya. Esperem que els punts, la victòria es quedi a casa.
Així ho esperem, Anil, i recordar que a partir dels 6:45 el club ha organitzat una truitada per tots els assistents, pa amb tomàquet i truita. Jo crec que a aquestes hores no agrada gaire escoltar coses de menjar perquè ja et ve molta gana. Segurament esperem que tant la gent com l'equip tinguin gana i tot plegat s'acabi amb una victòria.
Doncs et deixarem, Roger, moltes gràcies.
Molt bé, ens escoltem demà. Adéu-siau.
Recordem que el partit contra el Taradell a la Josep Jou a les 8 del vespre, des de mitja hora abans, com sempre en directe des de Ràdio Olot, amb en Roger Isern, acompanyat de l'Anna Prat.
Dissabte tornarem a casa. Dissabte tornarem a sentir aquest ambient a Ràdio Olot. Dissabte volem tornar a cantar una victòria de l'hoquei Olot.
A la Josep Jou! Ben tornat i benvinguts, 3 punts! L'hoquei Olot, Joan, lluitant, dominant i al final guanyant. S'emporta la victòria!
Dissabte al vespre en directe des de la pista Josep Jou, hoquei Olot, Club Petit Taradell. Última jornada de la primera volta. A 8:15 la prèvia i a 8:00 el partit, amb Roger Isern i Anna Prat. I el patrocini de l'Ajuntament d'Olot.
I en bàsquet Garrotxí, la Vall d'en Bas masculí i segona catalana, segueix líder del seu grup i aquest cap de setmana, diumenge, 1:15, juga a casa contra l'Unyà. En el femení també segueixen en primera posició de segona catalana i aquest diumenge visiten la pista del Sant Celoni a 6:00. A tercera, la Pia Olot visita la pista del Porqueres dissabte, 6:15. L'en Bas també dissabte a 6:00 visita Sant Narcís. Els de la Vall són 5ens i la Pia Olot 9ena classificada. El grup 10, el Club Bàsquet Olot, visita la pista del Guíxols a 7:45 del vespre aquest dissabte i el Sant Joanenc a 8:05 a la pista del Bisbal Bàsquet. Els lutins són 6ens classificats i el Sant Joanenc penúltim a la classificació. A tercera catalana femenina, la Pia Olot rep el Jack dissabte a 4:00. El Sant Joanenc visita la pista del Vall del Terri diumenge a 7:45 i l'Envàs la pista del Cellera Merles Planes diumenge a 8:15 del vespre. La Pia Olot és segona, l'Envàs 5ena i el Sant Joanenc penúltim classificat. I anem a l'altre pavelló amb la pala del tenis taula. Els lutins van tornar a guanyar el Mataró per 1-5 i segueixen a dalt de tot de la taula. Aquest cap de setmana tornen a jugar fora al pavelló del Badalona aquest dissabte a 6:15 de la tarda. El seu entrenador Òscar Gallego admet que serà un partit difícil, com tots els que queden. A més, ens analitza el rival d'aquest cap de setmana.
El Badalona és un equip molt fort, juntament amb el CAI de Saragossa i nosaltres poder som els tres equips més forts de la Lliga. I ells tenen dos jugadors que han jugat molts anys a Superdivisió, com és el Ferran Brugada i el Pere Navarro, que són molt perillosos, tenen molta experiència i molt bon nivell. I després tenen un altre jugador, que és en Pau Lloret, que ha estat molts anys al centre del rendiment de Sant Cugat, que també fa molts bons percentatges amb aquesta lliga, per tant és un equip molt complet i molt perillós.
I anem ara a la piscina, ens tirem a la piscina perquè després de la victòria contra el Banyoles, el Club Natació Olot de Waterpolo visitaran la pista del Sant Adrià aquest dissabte a 4:45 de la tarda. Els de Sant Adrià són quarts de la classificació amb 7 punts. Els olotins segueixen líders de la classificació amb 2 partits més que els segons, que són el Manresa. Jan Ivern és l'entrenador del Waterpolo Olot.
Bé, doncs venim de guanyar el Banyoles aquest cap de setmana passat, un partit que va anar bé i que cap de setmana ens toca jugar contra el Sant Adrià, un partit que serà molt dur físicament. Però crec que l'equip està preparat, està conscienciat de que ha donat la seva millor versió per emportar-se els 2 punts i anem amb moltes ganes de seguir amb aquesta bona dinàmica, de seguir guanyant els partits, però sabent que si no donem la nostra millor versió ens costarà molt emportar-nos els 2 punts.
I amb el Waterpolo tanquem la tàctica del cap de setmana. Avui és divendres dia 20 de gener. Ja va quedar poc per tornar a tancar el mes i és que la tàctica ens ho passem d'allò més bé a l'hora d'analitzar tots els partits del cap de setmana. Futbol, bàsquet, tenis taula, waterpolo i tots els esports que vulgueu, perquè això és la tàctica de Ràdio Olot. Apa, adeu i bon cap de setmana, tactiqueros i tactiqueres.
La tàctica, amb Aniol Puigvert.